vete a merendar.
Te dicen, vete a merendar. Vete a merendar.
Doncs exacte, és l'hora de berenar, avui una mica més tard, normalment ho fem a les 5, avui sí. Després de la conversa amb Eva González, amb l'advocada Eva González, ho farem a 4:45. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Avui, banda de... Bueno, avui és 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, sí. Suposo que aquesta és una de les qüestions a la xarxa,
doncs,
o no?
Sí,
o
doncs d'altres? Sí, la dona és la protagonista, la majoria de tendències del dia amb etiquetes com 8M2021 o Dia Internacional de la Dona, però m'ha cridat l'atenció una altra etiqueta amb un nom contundent, no eren bruixes.
Dones perseguides, torturades, penjades a la forca. La cacera de bruixes és un clar exemple dels estigmes que persegueixen a les dones des de fa segles. Dones innocents, marginades i criminalitzades per la societat, torturades i executades perquè se les considerava diferents.
Entre els segles XV i XVIII van ser executades a Viladrau, Sabadell, Puigcerdà, Gualba... Milers de dones acusades de ser bruixes. Ara sabem els noms i cognoms de les acusades de bruixeria, torturades i executades a Catalunya, en indrets molt similars a aquest.
Quants noms de bruixes coneixes? Qui va decidir que eren bruixes? Per què van ser perseguides i assassinades? Per tots els silencis que has contestat, llancem la campanya. No eren bruixes.
Perquè no eren bruixes. Eren dones.
Aquesta etiqueta pertany a una curiosa i exhaustiva investigació que ha dut a terme la revista Sapiens. Entre els segles XV i XVIII van ser executades a Catalunya milers de dones acusades de ser bruixes. De fet, Catalunya va ser on més acusacions de bruixeria hi van haver de tot Europa.
Catalunya puntera amb
el que sigui, a dalt de
totes les qüestions. També hi ha acusacions. Fins i tot amb aquesta.
Sí, sí, de bruixeria. I a més, la legislació va començar aquí, ara t'ho explicaré. La revista Sapiens se n'ha fet ressò i ha publicat l'atlas més complet que s'ha fet mai sobre aquesta cacera de bruixes. La base és una investigació dels historiadors Agustí Alcoberro i del Pau Castell, que ha dedicat 10 anys a posar noms i cognoms a dones eren bruixes. Pau Castell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Pau?
I felicitats per la feina feta, eh?
Gràcies.
Aquí sempre ens llegim els Sapiens, però és que aquest mes és de traca, eh? Realment, tant l'edició web com l'edició en físic, la tenim aquí al davant, perquè en paper també es fa. S'ha de recordar que el paper... No.
I en paper, jo sempre defenso el paper... Per mi, el paper és un plus.
Sí, sí.
És un plus.
Sí, sí. L'Atlas el podeu consultar també a la web per veure, jo què sé, podeu buscar els pobles, a casa vostra, quantes bruixes es van condemnar i es van executar, però l'edició de paper realment té unes fotografies fantàstiques. A veure, Pau, el tòpic cinematogràfic diu que les bruixes eren acusades pel Tribunal de la Inquisició. Però a Catalunya, que som diferents una mica en tot, això no anava així. Com anava?
Sí, exactament. Bé, a Catalunya tenim diversos elements a destacar pel que fa a aquest fenomen que anomenem la cacera de bruixes, no? Que és un fenomen molt estudiat a nivell de la investigació arreu d'Europa. Aquí, a casa nostra, no tant, o fa, diguem, més poc temps que s'ha començat a estudiar a fons. I el que sí que podem dir, d'entrada, és això, la precocitat d'aquest fenomen aquí a Catalunya, no? És un fenomen que comença a Europa al segle XV, finals de l'edat mitjana, comença a la zona del sud d'Europa, al voltant de la Mediterrània Occidental, i Catalunya, de fet, diguem, sí, és un dels primers llocs d'Europa on això és... està documentat, diguem, bueno, en fi, els catalans ens agrada molt això de ser els primers en coses, no? Mm. Doncs en aquest cas podem dir que tenim el dubtós honor de ser els primers que vam legislar en contra d'aquest nou crim, del crim de bruixeria, i la primera llei europea contra la bruixeria conservada, coneguda a dia d'avui, es va dictar justament aquí, l'any 1424, a les Valls d'Àneu, no?, al Pirineu català. Doncs aquest és el tret de sortida una mica del fenomen aquí a casa nostra, i a partir d'aquí tenim segle XV, XVI i XVII, els segles de la cacera, amb una intensitat molt notable i que, de fet, doncs, no té paral·lel a la resta de territoris, de regnes hispànics. I, com bé deies, no va ser un fenomen portat a terme per la Inquisició, tot i que no, la majoria de gent, sí, quan pensem en cacera de bruixes, pensem en Inquisició. Doncs en aquest cas no, avui sabem, de fet ja fa dècades que ho sabem, que la gran majoria d'acusacions contra dones per crim de bruixeria van ser llançades pels propis veïns i veïnes de les acusades, i sobretot allò en contextos de desgràcies, de mortaldats, d'epidèmies, de males collites, és on es llancen aquestes acusacions i els casos arriben, prenen forma judicial, en corts de justícia locals, és a dir, les més properes a la població. Parlem dels batlles, dels veguers...
O sigui que el mal ambient veïnal, les denúncies de veïns, ja arriben en aquesta època de la bruixeria. Ja no és, ja tinc molt soroll, fa les de nit, no sé què, sinó que tu ets bruixa. I després les conseqüències que tenia això,
eh? És que ara li preguntaré, a veure com... Bueno, ara entrem en matèria, però clar... Què és el que feia que aquella dona es determinés que fos bruixa o no bruixa?
Clar, jo sóc un veí i faig una acusació. Què hi havia al darrere d'aquesta acusació realment, Pau?
Clar, aquesta no, és una mica la pregunta clau, exactament. Què és el que feia que una dona fos vista com a bruixa, no?, o tinguda per bruixa i acusada de tal pels seus veïns i veïnes? I aquí tenim una sèrie de dinàmiques que podem estudiar molt bé a Catalunya gràcies a l'abundància de documentació, és a dir, a la quantitat de judicis per bruixeria que s'han conservat, i veiem que, diguem, la fama de bruixa, no?, o l'estigma de bruixa de determinades dones podia ser adquirida, és a dir, al llarg de la vida una dona podia adquirir aquesta fama a ulls de la resta. No oblidem que el crim de bruixeria, la bruixeria com a tal, no existeix. És a dir, la figura de la bruixa es construeix sempre a partir de la mirada de l'altre. És a dir, és la comunitat, no?, aquests veïns i veïnes, els que la fan bruixa, d'alguna manera, no? La creuen bruixa o l'assenyalen com a tal. Per tant, aquesta fama la pot adquirir per raons diverses, és a dir, a vegades trobem dones, avui en diríem conflictives, no?, dones que es barallen sovint, dones en situacions de marginalitat, també, moltes dones forasteres, per exemple, a Catalunya tenim moltes gavatxes, no?, que els deien, o gascones, és a dir, dones immigrades del que és avui el sud de França, dones pobres, dones grans, és a dir, qualsevol dona en situació de marginalitat, yeah, podem dir que quedava fora de les xarxes de solidaritat, no?, familiar o veïnal, podia ser un blanc. Després també trobem dones, per exemple, que es dediquen a tot aquest àmbit de les pràctiques màgico-medicinals, podem dir, no? I que, per tant, són vistes amb sospita, també, per la població, o almenys per part de la població. Tot això són elements que fan que una dona, diguem, en determinat moment pugui adquirir aquesta fama. Però també hi ha un segon nivell, que és que la fama pot ser creada, yeah, deliberadament, per part de terceres persones.
A mi no em cau bé aquella dona, o fins i tot sé que ha comès alguna infidelitat o el que sigui, la puc acusar injustament i que acabi la foguera o la forca.
Exactament, exactament. És a dir, l'acusació de bruixeria en els segles àlgids de la cacera, no?, quan ja hi ha aquesta psicosi bruixeril en què la gran part de la població creu que les desgràcies que els arriben és per culpa de determinades persones, no?, que viuen entre nosaltres, no?, és a dir, la idea clàssica de l'enemic interior, doncs bé, l'acusació de bruixeria es pot convertir, i es converteix, de fet, en una arma, en una espècie de catalitzador de les tensions socials, amb un caràcter de gènere molt marcat, evidentment, perquè la majoria són dones, i a partir d'aquí, efectivament, trobem doncs, els membres d'una casa del poble que acusen doncs, a la dona d'una casa rival amb qui hi ha un conflicte d'interessos del que sigui, no?, a nivell econòmic, a nivell polític. Trobem, diguem, servents que acusen els seus amos, fins i tot acusacions dins d'una mateixa família. I en aquest context apareix una figura també bastant sinistra, que és la dels descobridors de bruixes.
Ara,
no?
Hi ha una pregunta.
Una espècie de professionals. Mm. Sí, això és bastant
un caçador sinistre. Un caçador de bruixes de tota la vida? És a dir, existia. Té noms i cognoms, eh?
Sí, sí, i aquí en coneixem uns quants a Catalunya, diguem, van fer l'agost, perquè, clar, sobretot en èpoques, ja dic, en èpoques d'inestabilitat social, d'això, no?, de mortaldats, no?, comencen a morir-se les criatures, hi ha una passa, o hi ha, no?, una epidèmia, el que sigui, doncs la gent comença a buscar aquests culpables, no?, personificats en la figura de les bruixes i els bruixots, i doncs apareixen uns personatges, a l'època se'ls anomenava endevinaires, que el que feien era això, estaven especialitzats, diguem, en detectar aquelles dones que ho eren, evidentment.
Bueno, a veure, diguem, reconeixer... especialitzats, o sigui, tu expliques que aquí hi havia molt farsant. Per exemple, el cas del mestre Malet, és a dir, gent que no en tenia ni idea de què estava fent i anaven cobrant una pasta a cada poble buscant possibles bruixes, no?
Sí, sí, quan dic que feien l'agost em refereixo a això, evidentment els seus serveis eren remunerats, és a dir, se'ls considerava una espècie de pèrits, no?, d'especialistes en reconèixer, perquè evidentment físicament, diguem, era impossible, era indistingible una dona que era bruixa d'una que no ho era.
No, no tenia una pansa al nas ni anava amb una escombra ni res, no? No era
exactament, això és un estereotip posterior. I en canvi, doncs aquesta gent tenien tècniques, suposadament, per exemple, doncs, fregar la pell amb aigua beneïda per buscar determinada marca, o punxar la pell amb unes agulles per veure si apareixia o si no sentien el dolor. Normalment eren marques que només veien ells, o que a vegades apareixien i desapareixien, no?
És com ara...
És que sí, aquest mestre Malet que deies doncs va ser un d'aquests, era un fill d'un morisc de Flix, doncs, que es va fer famós a la seva època, i de fet això de mestre malet s'ho deia ell, és a dir, es posaven aquest mestre al davant, no?, per donar-se una mica una aura de respectabilitat, no? I llavors el cridaven, les pròpies viles el cridaven perquè identifiqués, doncs, a les seves bruixes, el pagaven remunerant-lo, i tenim casos bastant sonats. Ell va començar a la zona de les Terres de l'Ebre, va començar per Alcover, Arnes, viles petites, i després, com tots els fenòmens de masses, diguem, va passar a les grans places, no?, a Reus, a Tarragona, a Montblanc, i va assenyalar a desenes i desenes de dones que automàticament, a partir d'aquesta acusació, diguéssim, ja hi havia un element de prova, podem dir, hi havia un indici que permetia, doncs, obrir diligències i jutjar-les, normalment pel procediment sumari, i acabar, doncs, forçant-les a confessar i executant-les, sí, sí.
Estàvem parlant de fixa't, del segle XV al segle XVIII, del 1427, sí. En endavant, d'experts, sí. Això, en el segle XXI, continua havent-hi experts que, en aquest cas, que són, es posen una capa i es diuen pues, mestres o el que sigui, i també van a treure el dimoni o el que sigui.
Sí. Curanderos.
Curandero, això a dia d'avui també passa. I ara li volia preguntar aquesta referència que fèieu, que buscaven, per exemple, l'origen de coses dolentes. Ara, per exemple, també es buscaria, no?, l'origen de la pandèmia, no, Pau? És a dir, si això es visqués ara, es buscaria els culpables de la pandèmia i amb aquests
se'ls a la forca
o se'ls cremaria.
Efectivament, és que d'alguna manera, tot i que ens pugui semblar, no?, que això de la cacera de bruixes és una cosa del passat, aquest passat que sempre veiem com més endarrerit, més fosc, aquesta tendència a considerar que tots els que han viscut abans que nosaltres, doncs, eren més estúpids, de manera natural, i més endarrerits. Però, en realitat, les lògiques que hi ha darrere d'un fenomen com el de la cacera, en molts dels seus aspectes, són ben actuals. Començant per la pròpia misogínia, evidentment, avui estem al 8 de març, no, això és evident, però anant passant, no?, per això que comentaves, justament, aquesta idea de que les desgràcies que ens arriben són culpa de determinats grups socials, als quals, no?, se'ls ha de reprimir o se'ls ha de controlar, i que fins i tot ens podem saltar qualsevol garantia legal, no?, i podem retorcer l'ordre del dret eliminant, doncs, això, no?, qualsevol garantia processal per tal d'identificar-los, per tant de desactivar, no?, la xarxa. Això és una tendència que hem vist al llarg de la història contra els jueus, contra el comunisme, diguem, a l'època de McCarthy, contra la població immigrada, especialment de confessió musulmana, no?, en els darrers temps. És a dir, anem retrobant aquesta, que és al final és la teoria clàssica de l'enemic interior. Amb la bruixeria passa el mateix, amb la diferència que és un crim inventat. És a dir, no va existir mai. La secta de les bruixes no va existir mai. Amb la qual això ho fa encara més terrible, perquè vol dir que qualsevol dona finalment podia ser acusada de bruixa en un clima propici.
Ara que parlem de coses que no han canviat, jo no vull dir res, però parlant de coses que no han canviat, quan les acusacions anaven a parar en un tribunal, el jutge el podies coaccionar d'alguna manera?
Clar, aquest és el tema judicial és clau per entendre tot aquest fenomen. Pensem que, seguint el dret català de l'època, el dret penal català d'aquells segles, resultava pràcticament impossible condemnar una dona per crim de bruixeria, pel simple fet de que no hi havia proves. És a dir, el fiscal, el procurador fiscal, que se'n deia, era l'encarregat de demostrar que l'acusat o acusada era culpable. Això, evidentment, havia trobat proves, el que se'n deia proves plenes o semiplenes, que justifiquessin, doncs, una eventual condemna. Clar, com us podeu imaginar, en el cas de bruixeria, com demostraves que aquella dona era la responsable de que s'hagués mort el bestiar.
Pot fer volar per la sala, o el que sigui.
Ja no diguem els aquelarres, no?, els aplecs aquests que havia volat, però ja ni tan sols les pròpies morts, que és el que preocupava més a la població, no?, la mort d'infants o la malaltia del bestiar, no?, a través d'un conjur o a través d'unes metzines. La metzina és una cosa física, però el verí, no?, la metzina, però mai es troba, mai apareix el judici, diguem, la prova física. Per tant, el que feien, moltes vegades també sotmesos amb aquesta pressió popular, no?, i el desig de la població, doncs, de trobar culpables, era, doncs, també un tema molt actual, no?, que saltar-se totalment l'ordre del dret, doblegar la legalitat per tal d'aconseguir, doncs, sentències de culpabilitat, i això es feia bàsicament a través del turment, no?, a través de dictar sessions de turment, de tortura, en les quals aquestes dones eren interrogades amb l'ajuda d'un botxí, d'un ministre de cúria, que anava estirant la corda, no? Se les lligava del dit pols, normalment, i se les deixava penjades, no?, a través d'una corriola, o bé les mans lligades a l'esquena, el que se'n deia les estrepades, i amb diferents pesos als peus. I eren unes sessions que, diguem, la tortura, malgrat ser una pràctica legal a l'època, estava contemplada pel dret, però estava reglamentada, és a dir, tenia uns tempos, no?, i uns límits. En el cas dels judicis per bruixeria, jo he pogut analitzar centenars, pràcticament en cap no es respecten aquests, diguem, aquest, no hi ha un rigor en l'aplicació del turment, i el que es fa és utilitzar-lo simplement com un element de coacció. Evidentment, aquestes dones a la que es comença a estirar la corda comencem a sentir crits, súpliques, invocacions a la Verge, i tot el que vulgueu, i d'això passem a confessions autoinculpatòries, dient, sí, jo sóc bruixa, jo sóc la responsable de les morts, d'aquestes criatures, de totes les desgràcies que hi ha hagut, i a més, se'ls demana sempre, això no falla mai, que assenyalin les còmplices.
Yeah.
Si se suposa que és una secta, doncs has d'assenyalar qui són les teves còmplices, i aquí és on comencen a sortir una sèrie de noms, i es genera aquest efecte dominó.
Imagina't.
A partir d'aquell moment el tribunal ja disposa d'una sèrie de noms pels quals sí que tenim proves, perquè tenim la confessió d'una criminal, confessa, diguéssim, d'un terrorista, per dir-ho així.
Sí, és que ara, sota tortura, fa confessar, no? És que estem fent uns paral·lelismes.
No, és que estaves explicant això i em venia Itxau Rondó al cap.
Tal qual. Sí, senyor. Sí, sí.
Dir, perquè ara és actualitat, perquè estem coneixent cada dia més detalls del que passava en aquest quartel.
Bueno, i que hi havia pasta pel mig, Pau, perquè, o sigui, fer aquesta feina de jutge, de bruixa falsa, vull dir, era lucratiu, vull dir que realment, bueno, volien participar-hi.
Sí, sí, no, la part econòmica potser és la menys coneguda també de la caça, però evidentment hi ha una vessant econòmica que no es pot menysprear, començant pels propis endevinaires, o caçadors de bruixes que dèiem, però tot el mateix sistema judicial, és a dir, els jutges, els notaris, els botxins, tota aquesta gent cobrava, és a dir, una execució valia diners, s'havia de construir el cadafalc, s'havia de pagar un sou al botxí, el notari cobrava per pàgina escrita, el batlle, el saig, és a dir, hi havia una despesa que parcialment es podia cobrir amb la confiscació de béns de les acusades, aquesta és una via, i això també ens ajuda a entendre, perquè hi ha tantes, per exemple, tantes vídues acusades, no només és perquè estaven més desprotegides, sinó perquè sovint les vídues eren les que gestionaven tot el patrimoni de la família.
Tenien calés.
I, per tant, si les condemnàvem a mort i després els hi confisquem els béns, doncs bé, doncs això té un efecte també, diguem, recaudatori, no?
Ens pots dir quantes dones van arribar a morir o ser executades, Pau?
Clar, això realment és molt difícil de saber, perquè hem conservat, a nivell documental, conservem una petita part de tots els judicis que es van arribar a celebrar aquí a Catalunya. Això és una documentació molt fràgil, perquè a diferència de, per exemple, la Inquisició era un organisme molt organitzat, i per tant organitzava la seva documentació, tenia arxius, sèries, documentals, registres. En canvi, com que la majoria de judicis es van produir a nivell local, com dèiem, no?, dins de les comunitats, la majoria d'episodis es gestaven, esclataven i es resolien a nivell local. Rara vegada sortien fora de la vila, no?, del poble o de la vall. Per tant, és una documentació que en molts casos doncs, o ha desaparegut o encara està per descobrir. És a dir, encara està amb aquests arxius locals que falten ara, és el que jo he estat fent al llarg d'aquesta dècada llarga, doncs anar arxiu per arxiu, una espècie de cacera de bruixes arxivística, diguem-ne, per anar localitzant aquests casos. I tot i així, en tenim centenars d'identificades, al voltant de 700, però intuïm que van ser milers. Milers, perquè les fonts de l'època ja ens ho diuen, les fonts coetànies parlen d'això. Jo recordo ara l'informe d'un inquisidor d'aquí de Barcelona que estava esfereït amb el que estaven fent els tribunals seglars, no? I demanava al virrei que intervingués, i deia això, deia, de pocos años a esta parte han colgado más de 1000 mujeres por brujas en este principado y no hay pueblo donde no haya procesos de este tipo, no? Clar, això ja ens dona una idea de la magnitud de la persecució aquí a casa nostra.
Déu-n'hi-do. A la revista també publiqueu via web un atlas digital de dones que van ser jutjades i algunes executades. Heu també publicat un manifest que tothom pot signar.
on l'objectiu seria fer un acte de desgreuge de totes aquestes dones, una mena de reparació nacional de dones que han estat totalment invisibles, i la publicació d'aquest dossier monogràfic va acompanyat d'aquest manifest que reivindica la memòria d'aquestes dones injustament criminalitzades. Pau, doncs felicitats per aquesta feina. Realment desconeixíem tota aquesta història i hem cregut que en 8M era la millor manera i el millor moment també per fer-ho visible i per explicar-ho. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
Pau.
Bona tarda i excel·lent feina la que podeu, en aquest cas, veure als àpids. No sé el professor d'Arbó què en pensa de tota aquesta qüestió que estàvem comentant i quin punt de vista té.
Suposo que ha quedat parat, no?, per una investigació. 10 anys d'investigació, el Pau.
Bueno, esteu venent per exclusiva un paper de diari que jo el faig servir per fregar el terra.
Són 27 pàgines, 27 sí, pàgines amb fotografies, sí. Il·lustracions, mapes...
Sí, 27 sí. Pàgines,
fins i tot detalls d'algun judici d'aquests que hem estat comentant.
Sí, home, però és que penses que no havia accedit jo ja aquesta documentació, et penses que no havia parlat d'això, et penses que no ho sabia, el que passa és que...
Però per què no ho ha explicat, aquí, doncs, en els seus programes?
Perquè jo sóc professor de professores, i jo li vaig dir a aquest home que anés a Ajuntament per Ajuntament, li vaig dir una sèrie de noms, el senyor Pau Castell, efectivament, el noi jove... Li vaig dir que busqués, que investigués, que jo sabia que hi havia això, i ara ell, gràcies a mi, evidentment, està traient l'exclusiva i es pensa que ha descobert el Sant Grial, quan ja et dic, a misteris, vamos, n'han parlat, jo ho sabia, era...
O sigui, ets tu el que estàs al darrere de tota aquesta iniciativa, el que li has dit al Pau, que investigués això. No, sí, no em consta, correcte. Però vaja.
Jo, bueno, perquè ell li agrada protagonisme, ja. I jo, pues mira, però no li nego, però ja ho aclareixo clarament. Jo sóc el pionero també en el descobriment de les falses bruixes.
Molt bé.
Al igual que sóc el pionero en el descobriment de la vampira del carrer Ponent.
Sí, senyor.
Enriqueta Martí, sí, de la qual veu parlar aquí amb una psicòloga argentina. Sí,
també ets el pionero, Sebastià, de la professora. Sí. La Rosana.
També la vaig descobrir jo.
I de la Nube de Vainilla.
Nube de Vainilla, efectivament. Una de les més prestigioses mèdiums,
sí.
I vidents i tarotistes.
I també precursor dels regravats, no? També, quan cal, Sebastià.
No, com regravat? No, no em consta. No sé de què em parles.
Bé,
talla aquí.
Sí, tallarem aquí. A 4 minuts per arribar a les 6, avui es commemoren 55 anys d'un dels banys més famosos i documentats de la història d'Espanya. El del ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga,
oh, i tant.
A la platja de Palomares, Almeria, acompanyat, entre d'altres, de l'ambaixador dels Estats Units d'aquella època. El Nodo ho explicava així.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Adiós.
Bueno, imagineu-vos ara el Nodo, el que seria a dia d'avui, el Nodo. Mm-hmm. Què?
Ja arribarà, ja. Sembla que
no, estava pensant que hi ha alguns informatius que són
que...
el Nodo.
Bé, portem 30 igual. Minuts de coses que no han canviat des del 1400, eh?
Sí, és que, exacte, te n'adones que hi ha moltes coses que no han canviat. Bé, aquest any... aquest bany volien demostrar que no hi havia cap perill ni motiu de preocupació, allò clàssic, no hay peligro para la población, en aquest cas de contaminació radioactiva. I és que 2 mesos abans, el 17 de gener del 1966, 2 avions nord-americans havien col·lisionat a l'aire sobre Almeria. Els 2 aparells van caure a la superfície i amb ells 4 bombes termonuclears 75 vegades més potents que la d'Hiroshima. O sigui, no van volar pels aires de miracle. 2 d'ells es van esquerdar, alliberant plutoni a la platja de Palomar i deixant 40 hectàrees contaminades. El mateix Fraga ho recordava amb enyorança, com si, en fi, un record.
Sí,
el programa família. No passa res de la trinca, d'aquí el títol, no passa res.
No passa res.
El 14 de març de 1987.
¿No le dio un poco de repelús bañarse
no,
con el embajador americano y las bombas, claro.
Yo lo único que eché de menos es que se nos ofrecieron 5 artistas que estaban rodando una película que se llamaba Las 5 Magníficas, pero llegó la aviación y dijo que no quería bromas y que solamente caballeros, porque resultó muy aburrido aquello. Pero es un baño que yo recuerdo con simpatía, y cuando me pongo el calzón de baño de la moda de aquel tiempo, yo estaba todavía más gordo, se para toda la playa Perves para verme pasar.
Sí, sí, rient, rient. Ara fa poc més de 5 anys vam parlar amb Francisco Castejón, portaveu d'Ecologistes en Acció i investigador en fusió nuclear del CIEMAT, el Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, i Castejón ens va explicar que la demostració de Fraga banyant-se a la platja en realitat no servia de res, perquè la contaminació no era a l'aigua.
Cuando Fraga se baña en el mar, sí. Supongo que Fraga sabía perfectamente que lo peligroso no era bañarse en el mar, sino revolcarse en la tierra. En el mar no había contaminación, la contaminación estaba en la tierra. Lo peligroso es cuando se remueve la tierra, se levanta polvo y ese polvo viaja y se ingiere. Se puede respirar, se puede depositar en uñas, en diferentes partes del organismo, de tal manera que pasaríamos eso de que el plutonio esté fijo en la tierra, que pase, se ingiera dentro del organismo, y entonces es cuando es verdaderamente peligroso y dañino.
És a dir, que el mèrit hauria sigut que haguessin anat a piquipala a la sorra,
que
no?
Que hagués fet la croqueta, yeah. Fraga...
Després de mullar una mica
a la platja. No a l'aigua. Yeah. Yeah. A l'aigua diu que no, que no hi havia cap perill.
Per això hi havia tanta il·lusió.
Clar, yeah, yeah. El perill estava amb la sorra, que per cert, tot i el perill de remoure la sorra, s'ha fet, per exemple, es va fer l'any 1986, i els valors de plutoni es van multiplicar per 7. És allò que ens ha passat aquesta darrera setmana de la pluja de fang... que també hi havia celci, en aquest cas, en els indicadors francesos.
De la pols del Sàhara, sí.
Tot i que l'accident es va produir el 1966, no va ser fins 41 anys després, allò que aquesta reacció ràpida del govern espanyol, el 2007, quan es van delimitar les 40 hectàrees contaminades. Ara estan, en aquest cas, delimitades i no s'hi pot accedir. Ens ho va explicar també Francisco Castejón.
La población ha estado sometida al influjo de la radiactividad durante todo este tiempo. Tal es así que estamos hablando de unas 180 personas contaminadas con plutonio detectadas en los análisis que cada año realiza el CIEMAT.
L'any 2015, Espanya i els Estats Units van signar un protocol per la neteja d'aquesta àrea contaminada, de totes aquestes hectàrees, però no comptaven amb la victòria de Donald Trump un any després. I, doncs, què va passar? Doncs que Donald Trump va dir que s'ho netegin ells. Que ells no...
Passa res,
I ara, amb la presidència de Joe Biden, confien en que es comenci a fer aquesta actuació...
No hi ha pressa. Sí, no hi ha pressa.
40 hectàrees contaminades.
Ja, però ja ho has sentit, no? El mar va bé i tot. Banyar-se en radiació, jo crec que tothom hauria de fer-ho. Tothom hauria de fer-ho. És així. Mira, sí. El Fraga, collons, va sortir allà... Bueno, millor que mai. Sí, sí, però, no? Millor
no,
que mai.
Sí, però no sé si ho has sentit, sí. Aquí, clar...
Hi havia Trump.
Exacte, destapem el mite, traiem la careta al mite, i és que no hi havia cap risc amb l'aigua.
Clar, no, l'aigua radioactiva és bona per la salut. Això passa en moltes coses a la ciència, que diuen que primer és dolenta i després és bona. És com els ous. Menjar ous era pel colesterol era dolent, i després va ser bo. Això és igual.
L'oli d'oliva.
Exacte. Pues això igual, la radiació, abans van dir que era dolent i ara resulta que és bo, i és bo, i jo crec que tothom hauria de... Mira, les centrals nuclears haurien de ser els nous balnearis.
Molt
és que,
bé.
Fixa't que és com un balneari. Allò és salut.
Sí, sí.
Tenen
sí,
la piscina aquella d'aigua blava i neta. Sí o no? No l'he vist mai? Que hi ha aigua?
Sí, sí, rosa, sí, rosa. Sí,
és maca de veure, eh? Climatitzada.
És aquella piscina on s'introdueixen les barres d'urani, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, es pot fer servir en ple hivern, també, perquè és calentoneta,
molt
no?
Molt calentoneta,
no hi ha algues, no hi ha res, no hi ha cap bitxo perquè que pugui viure allà. No cal posar-hi clor, que el clor va malament per la pell, fa com picós a vegades.
Sí.
És molt més sa, així,
no, i el cabell
clor,
es torna verd. Amb el clor, el cabell es torna verd a l'estiu.
Sí, exacte. En canvi, amb això, amb la radiació, el cabell es destrueix totalment i no cal ni posar-te gorro, que això també t'ho estalvies, que el gorro és que és ridícul, allò. Tothom queda lletge amb aquell gorro. I escolta, collonut, Relax, bueno, et tires, busseges, fins a tocar la barra que hi ha de combustible i tornes a la superfície com nou, saps? Per cert, el Fraga ara fa temps que no surt del lloc, no?
Les 6 i 3 minuts. Gràcies, Marc.
A vosaltres.